Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Avui venim carregades de notícies, ja en teníem moltes culturals, però se n'han afegit d'altres, així que no tenim massa temps per a perdre. Avui divendres 21 de novembre. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Acció Ecologista Agro i Pego Viu enceten la via judicial contra l'acord del ple de Pego que aprova definitivament el pla parcial de Penya-roja. Els dos col·lectius han presentat un recurs contenciós administratiu contra l'actuació administrativa de l'Ajuntament de Pego al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Recurs que ha sigut admès pel Tribunal. Alhora, l'òrgan judicial li ha requerit a l'Ajuntament de Pego que remeta l'expedient administratiu complet del pla parcial de Penya-roja. L'Ajuntament encara no ha rebut la notificació d'aquest recurs. La CB715 tornarà a estar en obres per a millorar el seu estat ara a la província de València. La Conselleria d'Obres Públiques iniciarà els treballs este diumenge 23 de novembre i està previst que finalitzen el 10 de desembre, segons ha informat l'Ajuntament d'Oliva. En este cas, l'execució de les obres serà en horari nocturn, des de les 9 de la nit i fins a les 6 del matí. Un concert de Santa Cecília d'or i plata este dissabte 22 de novembre a les 7 de la vesprada a l'Auditori de l'Agrupació Musical de Pego viurà un esdeveniment molt especial, no només perquè té lloc el concert de Santa Cecília i es donarà la benvinguda als nous educants, sinó també i sobretot perquè reconeixerà dos músics ben fidels a la banda. Pepe Quinto, que complix mig segle de vida en l'agrupació, i Llorenç Seguí, que des de fa un quart de segle en forma part. Elvira Cambrils guanya el Premi Isabel de Villena per Gramàtica dels Girassols. La 43a edició dels Premis Literaris Ciutat de València ha portat bones notícies a l'escriptora pegolina, que atresora un nou èxit en narratiu amb una obra que serà publicada per Edicions Bromera. Durant aquest informatiu en parlarem amb ella. Aigua i ombres, fruit d'un regal d'aniversari. Esta vesprada, a les 7, s'inaugura la primera exposició individual de la pegolina Pilar Guixot, una mostra que reuneix retrats fets a llapis i altres aquarel·les amb motius urbans i paisatgístics i que es podrà visitar fins el 12 de desembre al Centre d'Exposicions al carrer Hospital de Pego. Així ens convida l'artista.
A partir de les 7 estarem ací i el que tinga gana de disfrutar un poc de l'ambient, de l'aquarel·la i del dibuix, doncs ens veiem ací.
Estigues al dia. La informació a Radio Pego.
El pla parcial de Penya-roja arriba als tribunals. Ahir, dijous, 20 de novembre, Acció Ecologista Agro i Pego Viu van presentar un recurs contenciós administratiu contra l'acord del ple de l'Ajuntament de Pego celebrat el passat 3 de juliol de 2025, en el qual s'aprovava definitivament el text refós de la modificació puntual de l'ordenació detallada del pla parcial de Penya-roja, un recurs que ha sigut admès a tràmit. La secció primera de la sala de el contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha requerit a l'Ajuntament de Pego l'expedient administratiu complet d'aquest procés, un expedient que haurà de presentar en un termini de 5 dies quan arriba la notificació. De moment, l'Ajuntament de Pego no té constància de l'arribada d'aquest recurs, així mateix disposa que es pot impugnar la resolució presentant un recurs de reposició davant el lletrat de l'Administració de Justícia en un termini de 5 dies hàbils. Recordem, en acabar la sessió plenària del passat 3 de juliol, el president de l'Associació Pegoviu presenta a la sala, en el torn de preguntes del públic, va llegir una carta dirigida a la Corporació Municipal exposant la profunda preocupació per l'aprovació que s'acabava de produir. La raó que aportava Néstor Portes, en representació del col·lectiu de defensa del territori, era que el projecte de Penya-roja suposaria un increment poblacional que implicaria una demanda addicional d'aigua que excedeix clarament el volum concedit per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i, per tant, suposaria una infracció que penalitzaria les arques públiques de l'Ajuntament. Perquè esgrimia Portes que aprovar urbanitzacions que no disposen de recursos hídrics suficients ni garantits podria incorrer en una infracció molt greu, fins i tot en un delicte de prevaricació urbanística. Aleshores, demanava Pegoviu, en nom també d'Acció Ecologista Agro, que els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Pego consideraren el seu vot i paralitzaren el procediment. Així mateix, sol·licitaven que es duguera a terme una auditoria jurídica i tècnica independent sobre la viabilitat real del projecte i advertien que, de no fer-ho, es reservaven el dret d'emprendre accions legals tant per la via administrativa com judicial per defensar el territori i garantir el compliment de la legalitat. Per la via administrativa, en el temps transcorregut des d'aleshores, Acció Ecologista Agro i Pegoviu han sol·licitat diversos informes, entre ells a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per a demostrar que ni el Pla General de Pego del 1999 ni el Pla Parcial Penya-roja compten amb el preceptiu i vinculant informe de la Confederació sobre disponibilitat d'aigua, incomplint així la llei d'aigües. És el que manifesten des d'Agro i es ratifiquen en esta posició després de la resolució de la Comissaria d'Aigües d'eixa Confederació que l'octubre passat afirmava que no consta en este organisme petició de l'Ajuntament de Pego sobre informe establit en l'article 25.4 del text refós de la Llei d'Aigües. Els dos col·lectius ecologistes també assenyalen la publicació en el butlletí oficial de l'Estat de l'11 de novembre passat amb l'anunci de la Comissaria d'Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer relatiu a la resolució de concessió d'aigües subterrànies al terme de Pego. Esta indica que aquesta concessió és de 822.378 metres cúbics any i un cabal màxim instantani de 183,30 litres per segon. La seva única destinació serà l'abastiment de consum humà en els nuclis urbans del terme de Pego. La quantitat d'aigua concedida al municipi, indiquen des d'Agro i Pegoviu, és inferior a la sol·licitada per l'Ajuntament de Pego. Ho diuen perquè el consistori, al març i maig de 2021, va presentar una memòria tècnica a la Confederació justificant que Pego necessitava més d'un milió de metres cúbics anuals d'aigua per a l'abastiment del casc urbà i la incorporació del desenvolupament urbanístic de Penya-roja i Pego Golf, en els que es comptabilitzen un total de 1.949 i 1.303 cases, respectivament, que suposarien una població addicional de 5.204 habitants. Com la concessió de la Confederació és inferior a l'aigua sol·licitada pel consistori, Agro i Pegoviu afirmen que l'Ajuntament de Pego no disposa d'aigua ni per a Penya-roja ni per al Pego Golf. Fins ara, l'Ajuntament de Pego ha defensat que el PAI de Penya-roja compta amb suficient aigua per atendre les necessitats hídriques derivades de la seva execució.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
A mitjans setembre, concretament el 18 de setembre, la demarcació de carreteres, depenent de la Conselleria d'Infraestructures, iniciava les obres de millora del ferm de la carretera CB715 que uneix Pego amb Oliva. Aleshores, només es va actuar al terme de Pego, des de les aigües fins al poble. A partir d'este diumenge 23 de novembre es completarà l'actuació millorant el ferm des de les aigües fins a Oliva, segons informava ahir el consistori de la veïna localitat de la Safor. Després d'una reunió esta mateixa setmana amb representants del Servei Territorial d'Infraestructures Públiques de València i la Conselleria d'Infraestructures, es confirma el calendari de treballs i també que estos, a més de l'actuació estrictament en la CB715, també contemplen millorar l'estat de la via dins del nucli urbà d'Oliva, des de l'església de Sant Francesc fins a l'eixida del municipi. El calendari previst d'actuació a la carretera d'Oliva en el terme d'esta localitat és des de el diumenge 23 de novembre, com hem dit, fins a dijous dia 4 de desembre, i ahir es renovarà el ferm de la CB715 en horari nocturn, concretament entre les 9 de la nit i les 6 de la matinada. I des del dilluns 8 de desembre fins al dimecres 10 es realitzaran la resta de treballs de millora que contemplen les voreres dins del que és el nucli urbà d'Oliva i també la col·locació de senyalització en tota la via. Aquestes actuacions també es realitzaran en horari nocturn.
Els informatius a Ràdio Pego.
I a nit coneixíem la notícia. L'escriptora Elvira Cambrils és guardonada amb el Premi de Narrativa en Valencià Isabel de Villena dins de la 43a edició dels Premis Literaris Ciutat de València per l'obra Gramàtica dels Girassols. En total, en esta convocatòria han participat 1.187 obres en les diferents categories a concurs i en el Premi Isabel de Villena, el jurat, format per Manel Alonso Català, Josep Millo i Alicia Palazón, elegien l'obra presentada per la Pegolina. Este premi està dotat amb 12.000 euros i la publicació de l'obra per Edicions Bromera. La notícia ens arribava un 20 de novembre, que a banda de moltes altres coses també és el Dia de les Lletres Valencianes, que commemora la publicació de la primera edició del Tirant-lo Blanc de Joanot Martorell, l'obra més representativa de les lletres valencianes i una de les obres capdals de la literatura universal. Bon dia, Elvira, i en primer lloc, enhorabona per este premi.
Bon dia, Sara, bon dia als oients de Ràdio Pego i moltíssimes gràcies a la ràdio i a les persones que ja m'heu mostrat el vostre afecte.
Elvira, com et sents amb este nou guardó?
És difícil dir com em sent, perquè la primera sorpresa, la primera emoció la sent d'incredulitat. I te ho dic, ara ja comença a creure-ho. Incredulitat, perquè l'altre l'havia enviat a concurs fa 7 mesos, avui, no sé. I francament pensava que ja s'havia fallat i que ja algú altre havia tingut el premi i ja m'havia oblidat d'ella. Aleshores, quan em va telefonar ahir el regidor de Cultura de l'Ajuntament de València per donar notícia, de veritat que em va quedar tan sorpresa que no ho vaig explicar, diguem, però este premi està fallat ja fa mesos. Diu, no. I bé, i a la suma de la incredulitat està la emoció per saber que els personatges de Gramàtiques dels Girassols poden durar la llum. Perquè quan t'acabes un obra, és un poc, és teua, no? Has estat un temps en ella, tens una relació afectiva amb les trames, amb els personatges, i és com algo molt teu que saps que va quedar ser oblidat i d'ordenador, o que per contra dona la llum. I quan per fi dius, va veure la llum, la va veure ja, doncs et quedes molt emocionada. És una veritable alegria. Alegria perquè significa un reconeixement a la teva feina, perquè aquesta feina sempre és molt solitària i encara que el bagatge dels anys em dona una certa confiança en mi mateixa, em dona allò que diem, creure en una mateixa, saber que estàs fent coses que tu creus, tu t'has fet i tu creus que vas per bon camí, naturalment, fins que algú altre de fora et diu si va fer bon camí, doncs el bon camí pot ser fictici. I aleshores significa això. Significa un esperó, com si em digués, en el vida pots continuar escrivint la nova novel·la. I això és el que m'entusiasma. Poder acabar esta i tindre una nova.
Sí, perquè al fil del que estàs dient, suposa que aquest tipus de premis són això, no? El que dius, un estímul més que s'afegeix al reconeixement dels lectors i les lectores que et segueixen per a continuar escrivint, tot i que tu mateixa dius que t'agrada escriure perquè dona color a la teua vida i intuïm que ho faries igualment, amb premis o sense premis, però és com encoratjar, no?, d'una manera especial a la tasca que s'està realitzant.
Ho faria igualment, perquè ara mateix, a hores d'ara, ja és una manera de viure que m'omple moltíssim, perquè em dona la possibilitat de tindre més d'una vida. I aleshores no vaig a renunciar a això, i perquè m'he enamorat de les paraules, i perquè la novel·la és una bella art i m'agrada conrear-la, no? Però necessitem el reconeixement dels altres. Sense ell no funcionem. Aleshores, pues això. Crec que ara això és un reconeixement, és un estímul, i saber que estarà prop en mans dels lectors, pues és el que m'agrada. No sé si la pregunta que m'has fet la contestar, però no.
Sí, perfectament. Elvira, ens pots avançar alguna cosa sobre el contingut de gramàtica dels girassols?
Sí. He estat pensant, perquè clar, dius, a veure si sóc capaç de poques paraules sintetitzar la novel·la. Gramàtica dels girassols és la història d'una professora jubilada i el seu net, que això pot sonar a algú a les persones que en coneixen. No és autobiogràfica, naturalment, però sí que parlem d'allò que coneixem, que tenim més a prop. És una gramàtica dels afectes, que és un tema que a mi m'agrada molt tractar. La novel·la i la literatura són recurrents en alguns temes, la mort, l'amor, la compassió, les passions elemental, l'enveja, la ideologia, tot això que ens omple la nostra vida, no? A mi m'agrada abordar aquests temes. Encara que hi hagi altres trames i altres temes, això sempre apareixen, perquè per a mi les relacions afectives en el nucli més pròxim de l'individu, que és la família i els amics, són fonamentals per a decidir la qualitat d'una vida. És important per a mi. I com que mai acabem de saber del tot de temps, dels afectes, m'agrada explorar-ho. I m'agrada explorar-ho des d'una altra perspectiva. Els sentiments com l'amor tenen molts matisos. I a mi m'agrada experimentar, provar amb aquests matisos. Jo utilitzo la novel·la com un camp d'experimentació. En gramàtica de girassols he fet això. Experimentar com seria una altra vida partint d'altres circumstàncies i de quina manera es pot reconduir el món dels afectes cap a una vida bona, que és el que a mi m'interessa sempre i m'interessa en totes les novel·les. Però això és una gramàtica. És una gramàtica. Una reflexió. Una consideració sobre com podem donar viabilitat als nostres afectes de manera que contribuïsquen a una vida desitjable.
Doncs l'haurem de llegir quan estiga publicada per a que ens donis algunes claus per a aquesta consecució que comentes. Elvira Cambrils, com diem, enhorabona i moltíssimes gràcies per atendre la telefonada de la ràdio pública i doncs, desitjant llegir ja Gramàtica dels girassols. Bona vesprada.
Gràcies a la Ràdio Pública. Una abraçada ben gran.
Igualment.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
I un concert per a emmarcar és el que tindrà lloc este dissabte 22 de novembre i l'oferirà l'agrupació musical de Pego a l'Auditori de la seva seu perquè celebren dos aniversaris que demostren els forts vincles que es creen en la banda de Pego. No tot el món pot dir que porta 50 anys formant part d'una agrupació musical. Pepe Quinto sí. A la de Pego és l'únic amb eixa història, almenys actualment. Una fita que suposa per a ell una gran satisfacció i un somni.
És una gran satisfacció personal i un somni complit. És molt important perquè he fet amics allí i part de la meva família també està allí.
Quinto va seguir els passos familiars en entrar a la banda perquè ja el seu avi va portar la bandera i també ho va fer son pare. A més, explica que a sa mare li agradava molt la música i quin millor gest per satisfer-la que tocar un instrument i vincular-se a l'agrupació.
A ma mare sempre li havia fet il·lusió que formava part de la banda, ja que m'abuelo, son pare, quan la banda era municipal va portar la bandera i ma mare sempre li agradava la música.
Pepe Quinto toca el clarinet, un instrument que no va triar, però amb el que s'ha entès bé des del principi i amb el que se sent a gust.
En aquest temps no n'hi havia molt que triar i el donaven el que n'hi havia. I estic satisfet de tocar l'instrument que toque.
Actualment els educants són presentats en el concert de Santa Cecília, però abans no hi havia una actuació assenyalada per a debutar, sinó que es feia quan pràcticament la gent veia que estaves preparat per a fer-ho.
Pues abans anaven introduint-te algunes actuacions, falles, a la fira, a poc, tocar el concert de la fira que es feia al Pas Ajuntament. Igual s'ajuntava tot, el concert de Santa Cecília i el de Nadal. No n'hi havia sinó una fetge sinó per entrar. O sigui, quan trobàvem que està és un poc, ja que trobàvem que podies fer alguna cosa, entonces entraves.
Abans, quan vas començant a conèixer l'instrument, són moltes les hores que li dediques a l'assaig. Però l'experiència és un grau i confessa Quinto que no li dedica actualment tantes hores a l'instrument. El que té clar és que qui li ha deixat empremta durant aquests 50 anys de vida a l'agrupació musical.
Ja, pues a mi, pues, el primer mestre que vaig tindre, Josep Piera i Cendro, els primers lliçons impartits de solfeig que me va donar Ximo Sastre Padur i un director que va deixar una bona empremta a mi va ser José Luis Pérez Cordellat, que em va fer així, no, que jo pegara un salt de qualitat, igual que la banda.
I aquesta qualitat també l'ha coneguda un altre membre destacat de l'agrupació musical de Pego. Ell és Llorenç Seguí, actualment president també de l'agrupació, però imaginem que 25 anys formant part d'esta gran família, es diuen pronte, però el cert és que volem saber com els ha viscut Llorenç Seguí.
Bueno, pues estos anys han passat molt ràpid, la veritat. Ha estat en bona companyia i l'afició m'agrada molt i entonces pues, no diuen que quan estàs a gust el temps passa ràpid, pues, això és el que puc dir jo d'aquests 25 anys.
Ell toca el trombó de vares i anem a saber si va poder triar o no com li va passar a Pepe Quinto.
Sí, toca el trombó de vares. En aquest moment, quan van fer la tria, en musical tampoc n'hi havia instruments de tot. Jo tampoc tenia predilecció per ningú. I el director de l'escola pues, em va dir «Ei, n'hi ha un trombó de vares, podries tocar-lo tu?». Bueno, més que trombó de vares, entonces no eren trombos de pistons. I vaig començar el trombó de pistons, després al cap d'un temps, quan l'escola va tindre trombó de vares, pues ja és quan vaig passar el trombó de vares. I si m'ha plantejat alguna volta tocar aquest instrument, a voltes m'ha agradat ensenyar-me a tocar el bombardí, però al final, pues, com estàs en actiu a la banda, estàs en aquest instrument, al final també penses, ei, quant el podré gastar, el bombardí? Pues? I no ha pegat mai aquest pas.
En sabrem més la setmana que ve sobre aquesta relació de la banda amb aquestes dues persones tan importants dins de l'agrupació perquè doncs, porten tota una vida, podríem dir, amb allí dins i vivint intensament el que són els concerts, però també tota la tremolla interna que comporta que una agrupació musical com la de Pego cada dia pegui una passeta més endavant. De tot això, com dèiem, en parlarem dilluns, però recordem que dissabte, a partir de les 7 de la vesprada, a l'auditori de l'agrupació musical de Pego, estarà aquest concert tan especial de Santa Cecília 2025, en el que l'agrupació musical de Pego retrà homenatge a Pepe Quinto Mengual per el mig segle de vida lligat a l'entitat i a Llorenç Seguí Miralles pel quart de segle que porta fent sonar les notes a la banda de Pego.
Informatius Radio Pego amb Sara García.
Parlàvem del concert de Santa Cecília, que serà dissabte. Este divendres, Pilar Guixot vorà fer-se realitat un desig que no imaginava que es poguera complir, almenys tan ràpidament. Vorà exposats al Centre d'Exposicions del carrer Hospital de Pego els seus dibuixos i les seues aquarel·les emmarcats en la seva primera exposició individual titulada Aigua i ombres. Les circumstàncies excepcionals viscudes durant el confinament van permetre a Pilar Guixot experimentar coses noves. Els seus vincles familiars amb una artista pegolina consolidada com és Clàudia Guixot li va facilitar endinsar-se en el món del dibuix i les aquarel·les amb tan bon resultat que des d'avui i fins al 12 de desembre a Pego exposa part d'allò realitzat.
Per gust. Tot comença després del confinament, que necessitem fer alguna cosa, canviar i provar coses noves. I tinc una professora que m'ha ensenyat molt fins arribar ací. I això cada dia pues, una miqueta més, amb molta il·lusió, anant provant cosetes i arribar pues, a lo que he fet ara, que són els retrats.
Aigua i ombres mostra retrats fets a llapis i algunes aquarel·les amb motius urbans i paisatgístics, segons ens explica la mateixa Pilar. Si ens fixem en els retrats, podem avançar que tenen un detall i una precisió que reflecteixen a la perfecció la persona triada. Per arribar ahir, conta Pilar Guixot que va començar en el més bàsic.
Vaig començar en el més bàsic, les tècniques, vas ensenyant-te, el sombrejat i tot. Bueno, vas agarrant formes i vas provant fent les cares. I tenia molta curiositat per veure el resultat, que tinguera expressió, no sé, que conegueren a la persona i que veguera que sí, que m'identifique molt en això i que el resultat final fora pues, això, el que veureu.
La base d'estos retrats són fotografies que realitza la mateixa Pilar Guixot perquè confessa que des de sempre li agrada en locura la fotografia. Les dues modalitats artístiques afirma, però, que són totalment diferents.
El dibuix és que ho veus d'una altra manera. Cada dia t'apareix una ombra que tu no la veus antes i un detall que vas veient i vas añadint i vas posant, fins a veure un resultat que a tu t'agrada. Ja oblides un poc més la fotografia i captes més el que és, no sé, les expressions, els ulls, la mirada de la persona i no s'acabaria mai.
El millor regal d'aniversari que es podia tindre en complir 60 anys, això podria ser el resum del que sent Pilar Guixot davant la sorpresa familiar que li permetrà veure com les seues obres vesteixen els murs del Centre d'Exposicions, un espai en el que se sent a gust i li transmet calma i goig.
Pues ha vingut complint 60 anys i regalant-me una targeta en un colibrí on tenia un escrit de Clàudia que em deia que tenia preparat una sorpresa molt gran per a mi, que era fer una exposició. Ui, no puc explicar el que vaig sentir. Uh-huh. Molta emoció i a partir d'ahir pues, anar preparant-me més cosetes i arribar fins al dia d'avui. Anar fent coses que m'han agradat i anar continuant fins al dia d'ara, que pues, el que tinc ja està fet.
Davant la imminent inauguració de l'exposició Aigua i ombres, Pilar Guixot es debat entre l'emoció i el temor.
Uf, és que ja estic bé amb tu, ja estic molt emocionat, és veritat, i estic assustat, perquè sempre pues, pensem en el que la gent pugui veure, si ho veu igual que tu, si li agrada, si no li agrada, però jo estic molt satisfeta, ja estic bé amb meu tot posat i molta il·lusió.
Els informatius a Ràdio Pego.
I esta vesprada, també, mitja hora més tard, a les 7:30 de la vesprada, es presenta a la Biblioteca Municipal de Pego En carn i ossos, fets reals o gairebé, de Núria Cadenes, on l'autora transita els límits entre gèneres per bastir un conjunt sense etiquetes on desplega el seu domini de la tècnica i el batec narratius que modela amb una llengua viva i dúctil. En la presentació estarà acompanyada per l'escriptor Tomàs Llopis, que assegura que serà interessant, bonica i sobretot que es podrà sentir parlar a Núria Cadenes, que és una gran oradora, que escriu com parla o potser, apunta Tomàs Llopis, parla com escriu. I és que per això afirma també que és un luxe tindre-la ací i recorda que és la flamant guanyadora del Premi Proa per una obra que encara no està publicada, un dels premis més prestigiosos.
Jo crec que és un luxe que tinguem així esta nit a Núria Cadenes, flamant guanyadora del Premi Proa de novel·la, amb una novel·la que encara no hem pogut llegir, perquè és d'estos últims dies, però En carn i ossos, que és el seu llibre anterior, sí que dona per a parlar molt d'ella i de la seva obra. En carn i ossos és un recull de 12 contes basats en fets reals i un gairebé, ho dic això perquè és el subtítol del llibre, gairebé basat en fets reals, ordenats cronològicament, on apareixen una sèrie d'històries clarament humanes en el sentit que són els vicis o els grans defectes de la humanitat, com ara la crueltat, la relació amb el poder, l'opressió també, però també altres moments d'una tendresa i d'una humanitat extraordinàries. De tots els contes, en tots els contes es veu l'estil clarament marcat i molt personal de Núria, un estil que intentarem explicar esta nit, i destaque, per exemple, sobretot l'últim conte, un conte que no estava previst, però que sí que es feia necessari, que és 20 hores i 11 minuts, que és el relat del que va ser l'episodi tristíssim i dolorosíssim de la Dana. 20 hores i 11 minuts és el moment en què es va donar l'avís, quan ja havien mort 229 persones. Això i totes les altres coses. Crec que la sessió serà interessant, bonica, i sobretot sentirem parlar a Núria, que és una gran oradora que escriu com parla o potser parla com escriu.
Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
I això no és cultural estrictament, però sí que és un altre aniversari. Són dos en concret, perquè Alcohòlics Anònims... Avui, divendres, a les 9:30 de la nit, celebra el 41è aniversari d'esta comunitat a Dénia, més concretament al carrer Pare Pere número 17, amb una xerrada informativa sobre el programa de recuperació d'alcohòlics anònims, on estan convidades totes les persones que estiguen interessades en acudir en esta qüestió. I el dissabte, a les 8:30 de la vesprada, a Oliva, el grup d'Oliva, d'Alcohòlics Anònims, celebra el seu 28 aniversari al Centre de Participació Ciutadana El Pinet, on també estan convidades totes les persones que vulguin acudir. Recordem que Alcohòlics Anònims és una comunitat de persones que comparteixen la seva experiència, la fortalesa i l'esperança per resoldre un problema en comú i poder així ajudar altres persones a recuperar-se de l'alcoholisme. L'únic requisit, recorden, per a ser membre d'Alcohòlics Anònims és el desig de deixar la beguda, i per a ser membre no s'ha de pagar drets d'admissió ni quotes. Recorden que es mantenen amb les seues pròpies contribucions, que no està afiliada aquesta agrupació a cap secta, religió, partit polític, organització o institució, i que no desitja intervindre en controvèrsies, no recolza ni s'oposa a cap causa, sinó que l'objectiu principal és mantindre's sobri i ajudar altres persones alcohòliques a arribar a un estat de sobrietat. I, com diguem, les dues cites són avui a Dénia i demà a Oliva. I pel que fa a la previsió meteorològica, doncs avui amb cel ras, però temperatures fresques. 7 graus de mínim hem tingut esta nit, 15 de màxima en tindrem a les hores de màxima calor. Avui el vent bufa moderat, tot i que baixarà d'intensitat a mesura que passen les hores, i bufa entre noroest i oest. Recordem que està actiu l'avís groc per fenòmens costaners fins a les 6 de la vesprada. Les zones poden ser entre 2 i 3 metres a la costa de la Marina Alta. Per a demà dissabte continuarem amb cel ras. La major part del dia apareixeran núvols alts a partir de mitjan vesprada i per la nit. Temperatures baixes, més o menys com les que tenim avui. 6 graus de mínima, 15 de màxima, i el vent bufarà entre 10 i 20 km per hora de component variable, però anirà entre noroest i sud-oest. Per a diumenge tindrem cel amb intervals de núvols alts, i a partir del migdia i per la nit podem tindre aparició de boires que enterinyaran el cel. Temperatures, les mínimes es mantenen en els 7 graus i les màximes pugen algo, es quedaran en els 20 graus. El vent tornarà a ser moderat, bufarà entre 20 i 25 km per hora, el que pot fer que la sensació tèrmica siga inferior, de menys graus dels que tenim. Bufarà el vent sobretot de sud-oest i de ponent. Això és tot de moment. Avui, divendres 21 de novembre, moltes gràcies per estar ahí. Ja sabeu que hi ha un gran ventall de coses a fer este cap de setmana, perquè recordem també que si teniu gana, dissabte al matí a l'Espai Veïnal Toni Rivera hi ha un podcast en directe, tornem Territori a Tornallom, per tant també podeu acudir, i de segur que ens deixem alguna cosa en el tinter que teniu anotada a l'agenda. Confiem que tingueu temps a arribar a tot el que teniu gana de fer este cap de setmana. Nosaltres ens retrobem dilluns. Que passeu molt bon cap de setmana. Adeu, una abraçada.